Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I avui ens acompanya en Tomàs Molina, que és meteoròleg i cap de meteorologia de TV3.
En Tomàs Molina és una de les cares més conegudes i estimades de TV3, meteoròleg a la televisió pública des de fa 35 anys. No només dirigeix aquest departament, sinó que s'ha convertit en un dels millors divulgadors científics de casa nostra. Tant a la tele com a les xarxes socials, en Tomàs Molina aconsegueix connectar amb l'audiència i traslladar-los la passió per la ciència, el medi i també el coneixement. De fet, s'està doctorant en comunicació científica i fa 14 anys que és professor a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar en ciències físiques. Compromès amb la natura i el planeta, en Tomàs Molina és ambaixador del Pacte Europeu pel Clima. La seva carrera com a meteoròleg l'ha portat, a més, a formar part de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de la Televisió, a ser secretari de l'Associació Internacional de Meteoròlegs de Catalunya, de ràdio i també de televisió.
Tomàs Molina, benvingut al Propòsit i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, gràcies a vosaltres de pensar en mi.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña. Emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos.
Arrencant aquesta conversa amb el Tomàs Molina al llarg d'aquesta propera hora, amb aquest Tacones Rojos del Sebastián Yatra. M'ha sorprès molt, Tomàs, la música que has escollit pel programa d'avui. En general, eh?
Ho dius perquè és reggaeton?
No ho sé, ja les anirem descobrint. Però, és a dir, si et demano per què Tacones Rojos, per exemple...
Perquè quan m'ho vau preguntar és una d'aquestes cançons que quan la sents et poses content i fins i tot que la cantes. Jo sóc molt cantador de cançons, però creu-me, eh? Sóc d'aquells que van
sí.
al cotxe i et gires i hi ha algú que està cantant, aquest sóc jo.
T'agrada molt la música?
Sí.
Vull dir que ets de buscar i remenar? O el tacón,
no,
bueno,
no,
el tacón,
no.
És veritat que el Tacones Rojos és molt comercial, eh? Però vull dir, com arriba a Tomàs Molina a Sebastián Yatra?
Per la ràdio.
Per la ràdio.
Jo sóc un consumidor de ràdio i de música que algú m'entrega, saps? Com la Alexa, ara no vull dir la paraula Alexa perquè sóc a casa i em contestarà, però jo li demano i ella em posa la música.
I, sí, que ets cantaire, eh? T'agrada?
Molt cantaire, molt cantaire.
Home, és veritat que anant de casa a la tele, molts dies segurament tens una estona de trànsit bonic per les rondes que pots cantar una mica, eh? Pots arribar cantat a la feina, em sembla.
Correcte. Però, a més, clar, jo quan era jove era cantant, eh?
I
fins i tot...
Ah, sí, amb tot el perfil que t'hem fet no ha sortit que eres cantant.
No ha sortit que era cantant,
doncs,
sí.
M'interessa molt. Tot, on eres cantant?
Era d'un grup d'animació infantil, es deia en Juli Bert, i cada cap de setmana, des dels, et diria, no sé, des dels 16-17, perquè també era titellaire, feien titelles amb el meu grup, i titelles musicals, no pensis, titelles amb música.
Sí, musical de titelles, diguem-ne, eh?
Correcte, sí. I després fèiem animacions infantils i fins als 23 que vaig entrar a la tele, cada cap de setmana fèiem bolos.
Sí, 5-6 anys, diguem-ne, al món de la faràndula, Tomàs Molina. Ara és que m'has d'entendre algunes coses, Tomàs Molina.
Vaig gravar un disc i tot, eh?
Perdó?
Sí, senyor, quina em veus, sí. Una cançó d'un disc, es deia Els 5 cèntims d'or, va ser un concurs que vam fer, jo crec que va ser dels primers concursos que es devien fer a la ràdio, va fer-ho... Ai, ara no em ve el nom del conductor, del presentador de la ràdio, era la Ràdio 4.
Sí.
Ai, no em ve, és igual.
Sí, això vol dir que si preguntem a Ràdio Nacional, deu haver-hi en algun lloc, encara es deu poder rescatar a Ràdio 4 una cançó
sí.
cantada per Tomàs Molina.
Sí,
meravellós.
Es deia I demà què? Del disc 5 cèntims d'or. No, és molt xula, eh? Molt xula.
I demà què? Carai. Uh-huh. Home, és una gran pregunta, també, ara, diguem-ne, per plantejar-nos-la moltes coses.
Però s'assembla la cançó aquesta d'en Yatra.
No.
S'assembla la cançó d'en Yatra perquè, en aquell cas, era mira el cel si hi ha la lluna, no sigui que l'hagin robat. Mira el mar si hi ha la broma, no sigui que cansada se n'hi hagi anat.
Sí, m'estàs dient que encara te'n recordes de la lletra d'aquella cançó?
I te la podria cantar amb
la
guitarra i tot, fill meu.
Home, escolta'm, que busco una cançó i et faig anar a buscar la guitarra ràpid, Tomàs Molina? Vull dir que no hi ha cap problema. Podria fer-te activar la càmera i tot, d'aquesta connexió. I aprofitar-la tota. Avui compartirem aquesta estona de conversa amb el Tomàs Molina. Parlarem de música també una mica a partir de les cançons. Ja les anireu descobrint, ja veureu. Una persona d'esperit jove i de música jove, també, Tomàs Molina, perquè, és a dir, és veritat que nosaltres sempre quan participeu del programa us demanem tres o quatre cançons que puguin sonar durant el programa, i tu aquestes tres o quatre cançons les podries haver triat del teu imaginari històric o d'allò que sona més habitualment a la ràdio. I juraria que les quatre cançons que has triat les has escoltat bastant a la ràdio recentment.
Alguna de les elles no és més antiga, ja no.
Alguna sí, però vaja, estem...
Sí. Però
estem en la modernor. Sí. Tomàs Molina és una persona molt jove d'esperit.
Moltes gràcies. Oh? Es fa el que es pot.
És voluntari o no? És a dir, tens una certa lluita, diguem-ne, amb el pas del temps amb tu mateix i has decidit mantenir-te amb el pas del temps o no?
Faria una barreja de les dues coses. Pensa que jo treballo a la tele.
Sí.
I, per exemple, quan vaig fer la... Jo tinc una edat, ja sóc un senyor gran, tu has dit si fa 35 anys que faig el temps, gairebé 36...
Bueno, però escolta, vas començar a la tele que en tenies 20 i molt pocs, vull dir que pot fer 30 anys i seguir sent jove, Tomàs Molina. Una cosa no porta l'altra.
Una cosa similar. O similar. Però quan vam fer les campanades amb en Toni Cruanyes i amb la Maria Fernández,
sí.
Jo en aquell moment li portava... Bueno, ara també, esclar. Li portava 12 anys a en Cruanyes i 24 anys a la Maria Fernández.
Escolta, trobo que diu molt a favor teu, això, eh? És a dir, tal com està el mercat televisiu, diguem-ne, és a dir, fins i tot amb aquesta frase, tal com l'has dit, diu molt a favor de Tomàs Molina.
No sé si diu a favor o en contra, però com que has d'estar al seu costat, a la televisió i la ràdio, tu ja ho saps, demanen que el ritme sigui similar. El que no pot ser és que si tens tres presentadors, un vagi a un ritme diferent de l'altre. Tots hem d'anar al mateix ritme.
Bueno, ja hi entrarem, ja hi entrarem, perquè escolta'm, a les xarxes socials no estàs amb el Cruanyes, per entendre'ns. I també,
sí, també hi és.
I també hi és. Sí, home, sí, però tu hi ets tu sol en el teu i també fas coses que fa més la gent jove,
no?
Que no pas que fa la gent gran. Per això t'ho deia. Vull dir que... Però bueno, ja hi entrarem. Després parlem de les xarxes socials. Escolta'm, abans... com m'has dit que es deia el títol de la cançó? I demà què, no?
I demà què? Cinc cèntims d'or. A veure si la trobeu. És maca, la cançó és molt maca. Érem un grup, no és que cantés jo sol, eh?
No.
Ens havíem jagnat. I érem 7 persones cantant, sí.
Bueno, la busquem.
Molt folk.
Molt folk.
Molt folk. Era de l'època Esquirol, saps? Que jo soc molt d'Esquirols. D'Esplai i aquestes coses així, clar, marcaven molt.
Que ara podries fer-te un forat a la música. Ara els grups infantils estan molt de moda, Tomàs?
Sí,
però molt. Guanyava. És a dir, hi ha un fenomen grup i, diguem-ne, al voltant dels grups de música infantil... Que allà encara podries tenir-hi una certa tirada, eh?
Ens guanyàvem molt bé la vida. Quan en aquella època, jo sempre dic que quan jo tenia 19 o 20 anys, era ric, la paraula és rica. Guanyava, cada cap de setmana guanyava 10.000 pessetes.
Home!
Dissabte i 10.000 pessetes diumenge. Vol dir 20.000 pessetes al cap de setmana, que eren 80.000 pessetes al mes.
Home, però, això són molts quartos per treballar 4 dies a la setmana una estona, eh?
Correcte, era molt ric en aquella època, jo, creu-me. Sí, sobretot comparat amb els meus amics, saps? Guanyàvem molts diners.
Home, t'he de dir que encara sort que t'ha anat bé a la tele, eh? Perquè si no, potser ara estaries pensant, depèn de quina feina haguessis triat per canviar allò, i quin dia vaig decidir deixar la guitarra, jo?
Però sobretot perquè ens ho passàvem bé. I anàvem pels pobles, era com, no sé, era una cosa així com romàntica. Anàvem al cotxe, anàvem 5 amb un cotxe amb un 127, no pensis, eh? Amb els bafles allà a sobre, era una mena de...
Tu feies guitarra i veus, tu?
No, jo sempre he sigut l'estrella, eh? Érem 3 que cantàvem, i un que tocava la guitarra i un que tocava la bateria dret.
I vam sortir... Tu estaves amb la guitarra, diguem-ne.
No, jo cantar.
Frontman, diguem-ne, total, diguem-ne.
Sí, senyor. Eren 3 que fèiem de frontman, eh? Però vam sortir a la revista Ruta 69, que és una revista de rock que encara funciona.
No m'ho crec.
I... Sí, tant, encara vam sortir-hi. I sortia un reportatge amb fotografies i ens citava, deia, con un bateria que toca en pie... qual The Clash en versió infantil. Imagina't tu si érem rockeros.
The Clash versió infantil, mare meva.
The Clash versió infantil. Això no li han dit a tants grups, eh? De música infantil.
No. Mare meva. No, escolta, et repescava el títol de la cançó i demà què? Jo pensava, escolta, i si et faig aquesta pregunta pensant en el planeta i en el clima i en el món en què vivim, quina resposta em dona el Tomàs Molina, meteoròleg, el d'avui, el que ja fa tants anys, diguem-ne, que es dedica a la ciència i a la divulgació, sobretot, que també és una part que m'interessa molt de parlar avui amb tu, a la resposta i demà què em diu?
Doncs que serà un dia fantàstic. Serà un dia... Sí, és que estic molt... Anava a dir enfadat, però estic molt en contra i enfadat, perquè estem donant un missatge als joves com si el món s'estigués acabant, i el món no s'està acabant. El món està canviant, l'estem fent canviar. I això, no sé si és bo o és dolent, però és una realitat. És com, quan abans tu m'has dit, si em mantinc jove, doncs em mantinc jove, però l'any que ve, si Déu vol, el 2023 faré 60 anys. O sigui que jove no soc, no? Ara, estic pitjor que quan tenia 20 anys? Home, no, soc més gran, no sé, i no ho canviaré, és que no... Encara que jo m'enfadi, o encara que jo vulgui, no ho canviaré. Encara que em faci la cirurgia estètica, no ho canviaré. Com sóc, no? Llavors, aquest missatge que els donem als nanos en un món de que som 7.500 milions de persones i anem pujant, és evident que no serà el mateix món que quan érem 2.500 o 3.000 milions de persones. Però això no vol dir que sigui un món que estigui en cataclisme ni que s'hagi d'acabar. És un món diferent en el qual ens podem adaptar, podem ser feliços, podem tenir la nostra família, saps? No hem de donar un missatge sempre negatiu. És que no sé quina mania hi ha la gent... No,
mira, ara m'arriscaré perquè no sé si la coneixes o has tingut ocasió de parlar, però t'agradaria poder mantenir una conversa amb Greta Thunberg?
Sí, tot i que no estaria gaire d'acord amb... O sigui, la Greta Thunberg crec que fa un paper molt bo i imprescindible, fins i tot diria, perquè ha fet sorgir aquesta veu de l'inconformisme i d'un cert enfadament dels nois i de les noies que diuen, ostres, com ens heu deixat el planeta? Hòstia, us heu passat, no? I tenen raó, en aquest sentit tenen raó. Però al mateix temps no estic total i absolutament en contra que els nens hagin de fer vagues. On anirem a parar? És que no té cap sentit, això. O fins i tot quan va dir de la cimera de Glasgow, va dir bla, bla, bla.
Sí.
Això no té raó, Greta. És que
tu hi eres,
naturalment,
no? Tu hi vas ser.
Sí, a més hi era. Sí, sí, sí.
No va ser bla,
la gent
bla, bla.
Hem de parlar. Sí, és que encara que ho sigui, parlant la gent s'entén. I si no parlem, no ens entenem ni fem res correctament. Per tant, encara que sigui parlar i no arribar a cap acord, parlar sempre és imprescindible.
Passa que segurament la Thunberg el que denunciava potser era el parleu molt, però no es fa gaire, no?
Potser sí. Jo no dic que no, però parlar és imprescindible. I això ens n'estem oblidant. És a dir, que ens hem de barallar. No, barallar-nos no porta enlloc a part de fer-se mal i que surtin blaus i després haver d'arreglar les coses amb les que t'has barallat, saps? Per tant, mirem de barallar-nos el mínim possible i mirem de parlar el màxim possible i arribar als màxims d'acords. Ara, sempre arribarem a acords? Potser no, potser no ens caiem bé, no és que no sé. Llavors, però parlar és imprescindible per entendre, si no, no arribarem enlloc.
Quan s'explica l'emergència climàtica, Tomàs, s'ha de ser alarmista?
Jo crec que no. Jo vaig ser president d'aquestes coses que he sigut jo, president de la xarxa de comunicadors del clima,
sí,
abans de la COP de Copenhague, de la Comissió Europea,
sí,
amb la idea que quin missatge havien de donar nosaltres als europeus. Era la xarxa aquesta, eren presentadors i periodistes de mitjans de comunicació, però sobretot meteos, que era això abans de la COP de Copenhague, era aquell moment aquell que es deia el 2020, el 20% de les energies haurien de ser renovables, sí, i una de reducció, saps? Estem al 2022 ja, és a dir, que ha passat temps.
Bueno, acabem de dir que la nuclear i el gas és verd. Vull dir que mira si n'han sí, canviat és... coses.
Bé, però fixa't, nosaltres vam fer una reunió, unes jornades ambientals amb Bodegas Torres i la Universitat de Barcelona, allà a la Universitat de Barcelona, i és curiós perquè hi havia molts joves estudiants tal, i no hi havia, almenys entre les persones que van estar allà, no hi havia una animadversió, com quan jo era jove, que tots portàvem l'adhesiu aquell de nuclears, no gràcies.
Sí.
Jo no, vaja, i va ser una de les coses que més vam comentar, no hi havia una animadversió real entre el públic assistent, que eren professors universitaris i estudiants universitaris, contra l'energia nuclear. Al revés, hi havia com un mal menor, com si diguéssim. Saps? El mateix concepte que ha fet la Comissió Europea és un mal menor. Actualment, si ho mirem objectivament, anar amb avió és molt perillós i si caus et mates. Sí, l'energia nuclear és molt perillosa i si hi ha un accident ens mata. Això sí. Per tant, posem les coses sobre la taula. Ara, quants accidents d'avió hi ha? Bueno, tots anem amb avió perquè ho sentim segur. Quants accidents de nuclears hi ha? Hi ha hagut el de Txernòbil, hi ha hagut diversos incidents. Van tenir
Fukushima, no?
Van tenir Fukushima, que va ser. Però el Japó segueixen vivint i segueixen sent una potència mundial. Per tant, dintre de la perillositat, que ningú la nega, doncs, dintre de tot, és com els avions, que anem amb avió i, en general, no ens morim.
Passa
no?
Que segurament per tant, potser... Si... Perdona, acaba.
No, deia que si de moment ens fa falta... Fem-la servir i eliminem-la, eh? Jo era dels que portava l'adhesiu nuclears, no gràcies. I, per tant, segueixo veient que millor si anem sense nuclears, però si he de posar en una balança, jo també estic a favor que l'energia nuclear sigui, de moment, considerada com una energia de transició.
Ah, passa que segurament el que ha canviat respecte a aquell moment de l'enganxina, no? De l'adhesiu al qual tu feies referència del nuclear, no? És que probablement el que ara ja ningú discuteix és que la transició energètica i ecològica en aquest sentit serà, no? Podem discutir si serà més o menys ràpida, no? O si en el cas català...
És imprescindible.
No sé, si apostarem més per la solar, per l'eòlica, o si farem un parc eòlic al Cap de Creus o no, per entendre'ns, no? Però el que és evident és que hi anem cap aquí, no? I aquesta part de discussió sembla que ja està guanyada, per entendre'ns, en aquest sentit.
Sí i no, però el que és necessària. I ens acusaran de més coses. Tota aquesta part, aquest intermig elèctric que estem tenint ara, és un intermig dolent. Deixa'm que t'ho digui amb tota claredat. Tot el tema bateries és espantós, que s'entengui, és espantós. Però no tenim una altra solució. Així com hem passat per la part d'aquesta del diòxid de carboni, de cremar combustibles fòssils, ara ens n'hem adonat que, a part de que s'estan acabant, que encara no s'han acabat, però que comencen allò a acabar-se, i que han generat aquest problema que tenim en l'atmosfera de pujada de les temperatures, hi haurà un problema, que són tots els coltans, tota aquesta mena de metalls i de productes que fan falta per fer les bateries, que són un problema mediambiental, són un problema socioeconòmic, un problema de guerres, és a dir, i de contaminació també real. Vull dir que no és la solució, l'electricitat. Quina serà la solució, probablement? Amb molta probabilitat serà l'hidrogen, però no estem preparats encara per l'hidrogen. Ens falten, potser entre el 2030 i el 2050, començarà a ser una realitat. I com que no hi som, doncs, entremig hem de passar per l'electricitat. És bona? No, a veure si ens entenem. No és bona. Però no tenim altre remei, hem de passar per l'electricitat. Ja.
Estem parlant d'aquesta transició energètica, hi ha també aquesta qüestió de l'emergència climàtica, no? Aquest canvi de llenguatge que hi va haver en el seu dia, deixar de parlar fins i tot, no? De canvi climàtic, vull dir, ja hi som i estem en aquesta emergència climàtica. Aquest estiu n'és un exemple, per exemple?
Aquest estiu ens està ensenyant el que és, ja no el que serà, sinó el que és. Això que estem veient ara és el que és. Per tant, l'estiu que ve serà igual. Això és el que ens hem de posar en el cap. Hem de passar un dol. Jo ara, quan deies que estava fent la meva tesi doctoral en comunicació del canvi climàtic, en comunicació científica, ho estic comparant molt amb el que serien les males notícies quan els metges et diuen, ostres, hem de tallar una cama. I tu veus que ostres, que s'acabarà el món i t'enfades, no? Crides, l'insultes al metge, no? Fins i tot t'enfades molt. Però llavors ell et fa la reflexió que diuen, bueno, però no et mores. Escolta'm, que és veritat, necessitaràs potser una pròtesi i hauràs de potser anar amb bastó, però podràs tenir la teva vida, tindràs la teva dona, els teus fills, els teus amics, podràs tenir sexe, podràs, fins i tot, si poses una pròtesi especial, doncs podràs córrer i fer esport de forma regular. Vull dir que la teva vida no s'ha acabat en absolut. El que sí és que no tindràs una cama, no? Doncs en els humans ens està passant una cosa d'aquestes. Ens estan donant una mala notícia, que és que aquestes temperatures de 40 graus seran freqüents a partir de ja. O sigui, això que estem veient ara de 40 que estan a venir per la Península Ibèrica, també els tindrem a Catalunya aquest estiu.
Clar, però és que el problema és que aquests 40 ja fa uns quants d'anys que els tenim aquí a Catalunya. I jo no recordo quan era petit que parléssim de 40 graus
de 40,
a Catalunya i menys generalitzat, diguem-ne.
I mínimes de per sobre dels 20 sempre, això tampoc passava quan tu eres petit. No. O sigui, ara les temperatures a la nit sempre estan, tot el litoral tenim temperatures tot l'estiu de 20 i no sé quants, 20, entre 20 i 25. Uh-huh. Això no passava quan jo vaig començar a fer el temps. No passava. Ara sí, ens hi hem acostumat perquè no és tan dur, però per sobre dels 25 és més difícil dormir. Uh-huh. I això els està passant ja a Andalusia, que eren nits de 30. Llavors necessites aire condicionat o un ventilador ben fort que t'enfoqui, perquè si no et costa molt dormir.
Ah, però al final aquestes temperatures ho canvien tot, Tomàs? Ens canvien a nosaltres, canvien el nostre dia a dia, canvien l'agricultura, afecten els ecosistemes. Sí. No és una qüestió menor, diguem-ne.
Per tant, el focus té dos focus. Aquesta, quan parlem d'emergència climàtica, el que vol dir és que hem d'actuar. No és tant... Per això no es busca la paraula ni catàstrofe, ni... No és una catàstrofe, no ho és. Però sí que és un canvi, com tu molt bé dius, estructural. Cal que ens hi adaptem i cal que, en la mesura que sigui possible, limitem aquest canvi, és a dir, impedim que es faci més gran. No? I per això cal doncs, prendre decisions com, hosti, l'energia nuclear, hosti, quina merda. Perdona que digui la paraula. Uh-huh. Quina merda. Sí, ho és. Però què fem, si no? No? Hem de trobar solucions que ens permetin limitar. Què és pitjor? Que matem més gasos i que la temperatura se'n vagi més amunt o, de moment, fer servir l'energia nuclear? Ostres, no m'agrada cap de les dues coses, tries la
el mal menor.
La que
no?
Et vagi millor. Tries el mal menor, sí.
Però que ara estava pensant, per exemple, el que va passar la marmolada fa uns dies, no?
Sí.
I que d'una manera tan clara i rotunda s'expliqui que això és culpa d'aquestes temperatures. Per exemple, ja estem parlant d'una desena de persones que hi han perdut la vida i del risc, diguem-ne, que de cop i volta tothom ha començat a prendre consciència de que aquestes neus que veiem als Alps, perquè clar, el Pirineu, diguem-ne, doncs comencen a no ser-hi, no? I les que queden són molt residuals. Quan es deia la regressió dels glacials era això, per entendre'ns, no?
Correcte. I sobretot, que és el que és més rellevant, és que aquest glacial, aquesta neu que hi havia als Pirineus o que hi havia als Alps, en realitat era un embassament. I ara ja no el tenim. Per tant, el que importa és que hem d'adaptar-nos a aquests canvis. Això és el més important. Després hi haurà limitar-los, també. Però l'adaptació és absolutament imprescindible. És a dir, que si no tenim neu al Pirineu, vol dir que la continuïtat dels rius que tinguin origen al Pi no està assegurada. Abans els rius, per exemple el Po, ho estan veient a Itàlia ara. El Po és un riu que se'ls està assecant. Per què? Perquè el seu origen era el Pi i necessitava el degel de les neus alpines que mantenien la seva continuïtat al llarg de l'any. Si no tens neu en els Alps, no hi ha continuïtat i, per tant, aquest riu s'asseca.
No, és que estem parlant bé, perquè ara pensava en això del Po, no, que a vegades també de geografia anem com anem, no? Però jo no sé fins a quin punt aquí a Catalunya, quan hem vist aquesta notícia, la gent n'ha pres consciència, però és com si s'hagués assecat el riu Ter. Vull dir que no? Vull dir que al final estem parlant d'un riu, d'un cabal i d'una envergadura molt considerable. No és una riera de les que tenim, no? Per entendre'ns aquí que ara porten més aigua, ara porten menys.
Amb el Ter tenim més sort, perquè no és un riu...
El Ter per posar un exemple, eh? Vull dir que no...
No, però és un exemple molt, molt rellevant, perquè el Ter neix a Ulldeter, sí. Vindria també pel Freser, i té un inici, sí que és alpí, i sí que és encara fins i tot una mica de neu, però no és la màxima aportació. La aportació del Ter és de pluja, d'una pluja perquè té una conca molt gran, i l'aigua que va caient en el Pirineu i en totes les zones de la seva conca, doncs mantenen l'aigua del riu Ter. Per tant, que se'ns assequi, si no baixa la precipitació, doncs no passarà. Però, clar, en els rius que tinguin un origen molt alpí, que tinguin un origen molt de desgel, en aquest cas sí que és més perillós.
Avui estem compartint aquest propòsit a Ràdio Estel amb en Tomàs Molina, una conversa que ha començat amb Sebastián Yatra i que continua ara amb Miqui Núñez.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar són les que vull cridar. Si m'esperes allà fora et cantaré.
que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil.
Què t'escriurem del Miqui Núñez? I busco una mica de transcendència aquí, Tomàs, o no? O també va sonar per la ràdio i et va agradar?
No, en aquest cas, fixa que és passar d'un reggaeton a un balset.
Sí, o és un canvi. I
és un canvi. Però no és un canvi en el sentit que són d'aquestes cançons que quan les sents cantes, en el meu cas canto, jo sóc d'esplai i, per tant, no només canto, sinó que fem les veus. I en aquests moments, hi ha moments en què les veus, doncs, jo érem d'un grup que eren 30, ens dèiem Alots, de la parròquia Sant Josep de Badalona, i érem d'aquests que posàvem les veus. I aquest moment, que és com tipus coral, nosaltres fèiem, el foc de camp el fèiem durar hores, el fèiem durar, de cantar així en plan coral. Però al mateix temps, m'agrada, perquè jo sóc dels que sóc molt físic amb la música i llavors se'm posa de seguida la pell de gallina o se'm humitegen els ulls amb molta facilitat, creu-me. Jo sóc ploramiques, ploramiques. I no podem deixar enrere que hem tingut el Covid. I el Covid aquest, en realitat, com l'hem superat? L'hem superat perquè les persones, quan ens posem d'acord, som imparables. Hem sigut capaços d'inventar vacunes, de distribuir-les, fins i tot de distribuir-les als països que no tenen tants recursos econòmics. Vull dir que a vegades tenim tendència a dir que som dolents i que no ens posem d'acord, però quan els humans volem, som excepcionals. Ara m'estic emocionant.
Passa que no havia pensat que a vegades ens costa, per això arribar a aquest punt. Vull dir que ha sigut necessària la pandèmia, també una mica per veure què passava.
No, jo crec que quan tenim necessitat, quan tenim necessitat els humans... Jo si alguna cosa estic... I la meva vida m'ha ensenyat és que el món està ple de persones bones, fins i tot quan estem enfadats. I moltes vegades et tornes com una mica dolent quan t'enfades, però si l'altre és també normal, fins i tot se't disculpen. I som les xarxes socials, es veu molt, la gent de seguida exploten, no? I malcarats. Però si tu no entres en el malcarament i no t'enfades, ni et baralles, després et demanen disculpes.
Ara parlem de la xarxa social. Però és que et volia fer una pregunta, perquè ara hi estava rumiant mentre sonava la cançó, i quan has fet aquesta referència a l'aigua... Serà el nostre gran problema? L'aigua, quan dic el nostre, em refereixo a Catalunya, o fins tot segurament no, la península Ibèrica, una mica per una qüestió geogràfica, diguem-ne, i per extensió no, de la magnitud d'un problema com aquest. L'aigua és el nostre gran repte. Vull dir, ara quan parlàvem de si la calor, les temperatures, si l'estiu serà més així o aixà, les mínimes, més o menys pluja... És el gran problema o el gran repte al qual hem de començar a afrontar?
Sí, sense dubte. Ara no el tenim perquè que en aquella crisi d'aigua amb el conseller Baltasar, i la Mare de Déu va fer plaure.
Passa que quan ell havia anat a posar les mans aquí a la tele, jo crec que hi havia anat a tots els embassaments de Catalunya a veure quin estava pitjor, diguem-ne.
Però una de les solucions que vam heredar d'aquella crisi va ser les desalinitzadores. Sí. Ara, avui, estaríem en crisi si no hi haguessin les desalinitzadores de la Tordera i d'aquí del Baix Llobregat. Perquè estan fent més aigua de la que baixa pel riu Ter, que estàvem dient tu jo fa un momentet. A Barcelona, l'aigua que bevem és el riu Ter, en realitat. Sí. Hi ha una concessió que és que no baixa aigua per la part baixa del Ter perquè ens l'estem bevent a Barcelona. Hi ha un tub que ens porta el riu Ter fins a Barcelona, literalment.
A la Serra de Marina, no?
Llavors, és un tub. El Ter, quan diuen el Ter Llobregat, Doncs la Tell és un riu en forma de tub que ve des del Ter i que ens porta l'aigua a Barcelona i que és la que ens bevem. Llavors, ara s'està fent més aigua des de les dessalinitzadores que la que ens està arribant des del Ter. Per què? Doncs perquè no hi ha aigua, literalment. Estaríem en sequera greu si no estiguessin en funcionament a tope les dessalinitzadores. Llavors, què està passant? Doncs que la tecnologia ens està fent que no ens n'adonem d'una situació de crisi greu que tindríem ara mateix. I que pot anar greu, de veritat, si realment l'aigua del Ter baixés, si Sau Susqueda baixa en els propers mesos, que sembla que passarà, estem gastant massa aigua. Per exemple, ara estàvem gastant un 10% més de l'aigua de la que gastem habitualment. Perquè, com que fa més calor, doncs ens dutxem més, fem servir més aigua i tal. No? Si seguim en aquest ritme, abans, a la tardor, a finals d'aquesta tardor, potser principis de l'hivern, i no plou, podrien tenir problemes d'abastament fins i tot amb les dessalinitzadores. L'aigua serà el conflicte que tindrem els propers... I quan dic els propers anys, vull dir abans del 2030, eh? És a dir, en els propers 8 anys tindrem un conflicte de l'aigua a Espanya. I dic Espanya perquè tu dius Península Ibèrica, però serà Espanya i Portugal. Uh-huh. És a dir, serà un problema de països i de comunitats autònomes.
Perquè els rius espanyols començaran a baixar amb molta menys aigua.
No sé, començaran. Ja estan baixant a menys aigua. Sí, sí. I la infraestructura que tenen de subministrament no dona per tot, perquè, clar, tot el que seria el sud d'Espanya, aquí l'aigua és de boca, la que fem servir sobretot. Perquè nosaltres, per sort, l'aigua que ens baixa de rius, almenys pel que fa al rec, pel que no sigui secar, doncs manté molt la capacitat. Per exemple, el Pla de Lleida, aquests llocs així, que reguen, i nosaltres tenim un rec que està molt ben fet últimament, tenim molta traça, som molt llestos, doncs ho fem funcionar. Però al sud d'Espanya, tot i que han millorat també molt el rec, tenen una gran producció intensiva de verdures. I això necessita molta aigua de gran producció. I això no ho pots fer amb dessalinitzador, això és més complicat. Per tant, aquí tindrem un conflicte.
Escolta, hem parlat abans, quan començàvem la conversa, no? I tu ens explicaves, jo estava en aquest grup, tenia 16 anys i actuàvem. Què et va portar a estudiar física?
Ser profe. Jo sempre he volgut ser professor de... Volia, quan era estudiant de bàsica, per exemple, que abans feia educació general bàsica, volia ser mestre. I després vaig anar a la universitat i volia ser professor universitat. I sempre he tingut vocació de professor, sempre, eh? I quan jo veia donava classes també jo particulars i en alguna acadèmia i coses així.
Bueno,
sempre m'ha agradat.
A la universitat fa, què, 20 anys? 22?
20 anys. Sí, des del 2020. Des de l'any 2000 soc professor d'universitat. Sóc associat, eh? Sóc d'aquests com Cutrer, eh? No sóc un gran professor d'allò. Bueno,
professor és professor, diguem. Una altra cosa és les condicions en què t'hi tinguin. Tu vas molint, però professor nets, eh?
Saps què cobro? 200 euros. Ho dic perquè la gent s'imagina, no sé què. Cobro 200 euros. Bueno, no és una reivindicació, eh? Però a vegades un s'imagina no sé exactament què. Jo sóc un que se'n diu un associat 3 més 3, que vol dir que són 3 hores de classe més 3 de preparació, i això crec que són 218 euros al mes. Però per què ho faig? Perquè la veritat és que m'entusiasma. O sigui, si, quan abans em preguntava si em mantenia més o menys jove, si alguna cosa m'ajuda a mantenir-me jove és el contacte amb els joves, saps? Uh-huh. Perquè, clar, estàs amb ells, i ni que sigui pel contacte, per les seves converses, per alguna cosa se t'enganxa, no? I és el que jo més valoro, eh? Les dues coses. Primer, que t'obligui a tu mateix a estar actualitzat i a mantenir-te en l'última cosa que ha sortit, eh? Perquè estàs amb els nanos allà, no pots adormir.
No et pots adormir, saps? Gaire, eh? Et superen,
no et pots adormir. Per tant, tu has d'estar actualitzat i després ells t'actualitzen també per dintre, saps? Tu t'actualitzes el cervell en el sentit que això, aprens, has de seguir aprenent, perquè si no, no pots ensenyar, però al mateix temps ells t'actualitzen l'esperit, com si diguéssim.
A nivell personal, realment... a nivell personal, suposo que també satisfà aquesta vessant divulgativa teva?
Potser també, no et sabria, però jo ho veig més una mica egoista, eh? T'ho dic de veritat.
Sí?
En el sentit que, sí, perquè aquest retorn que et dic dels joves, això és egoista.
És per això que els busques a les xarxes socials o no?
No et sabria. Això va ser una tonteria del meu fill petit. Eh? Jo tenia un fill que en aquell moment tenia 16 anys.
Bueno,
i va dir, papa, t'has de fer t'has de fer Instagramer. Jo dic, no, nen, que això és molta feina. I, no. I a més, dic, jo no sabré què fer. Dic, jo em faig si tu em fas d'assessor principal i em dius què he de fer. I ella va dir, ah, sí, doncs ja. I llavors jo feia les coses que em deia ell que feia, que era un nano de 16 anys. I clar, feia coses de 16 anys, està clar.
Val, jo, suposo... A veure, et compro que vas començar pel teu fill, però, sí. Però t'hi has quedat. Encara estàs... Sí, t'hi has però... quedat fent-li cas o ara ja ets autònom?
No, ara passa de mi. Ah! Ja 9 anys i passa de mi. Ara ja no és el meu assessor. Alguna vegada reapareix. Però, clar, aquelles coses de jove, literalment, és a dir, si en aquell moment hi havia... fins i tot hi ha paraules que utilitzen entre ells. O sigui, hi ha, fan coses, fan reptes, fan challenges, fan coses d'aquestes així. Doncs, com que es feia, ell em deia, has de fer aquest challenge. I jo feia el challenge que em deia el meu fill, no? O ara tenim la selectivitat, que no sé què, no? I llavors jo i feia tot el que em diu. Però ara estic sol i, clar, torno a ser un viejito.
Ah, va, passa que, clar, estàs sol, però tens 80.000 seguidors sí. A Instagram, més o menys, no ho sé, ho sí. Dic així per
sí,
damunt,
sí.
No? A Twitter,
sí, sí.
Que estàs a 100.000 o...
101.000, crec.
101.000. On més sí. Estàs? Sí. O ja està, o només Instagram i Twitter o
ja
no?
Està, ja.
No ets TikToker,
Instagram
no? TikToker...
Vaig començar... No, no.
TikToker és un lloc de cantants i ballarins, Tomàs, TikTok. Que hi pots trobar
prohibir.
Un espai. No.
No, no, em va prohibir.
De veritat?
Literalment, sí, sí, prohibir, estrictament. Va dir que no volia haver-se d'avergonyir de mi mentre cantava.
I aquest és el nivell de confiança, és aquest, eh? Bé, papa, TikTok, sí, sí. No t'hi vull veure.
Prohibit.
Que hi sóc jo, segurament, eh? Era l'altra banda. Era la...
No, que no volia que l'avergonyís.
No.
Perquè ell sap que si em diu, balla, jo ballaré, no tinc cap problema. Però llavors ell se sentiria avergonyit, pobre nano.
Com ho portes, això de les xarxes socials? Bromes a part, diguem-ne, a nivell personal?
Bé, no, jo no sóc molt de donar gaires voltes a res, eh? Jo faig les coses i s'ha acabat. Però sí que si m'hi vaig posar a les xarxes socials... Ah, perdona, també tinc Facebook, ara que hi penso, clar, també tinc com 100.000.
Ah, clar, mira, Facebook, molt bé.
Sí, també tinc 100.000 allà. Però...
No, trobo que per no estar-hi gaire no està malament, eh? 100.000 a Facebook, 100.000 a Twitter i 80.000 a Instagram, bé. És un...
Però també perquè vaig començar en el moment en què... Jo crec que hi ha dues coses que volen les xarxes socials. I la primera és que siguis tu, que siguis de veritat, saps? I jo sóc això, no m'amagaré. Tu ja també em coneixes i pots caure bé o malament, però és que sóc això, no m'avorreix.
Ets una persona bastant transparent en general, no?
Sóc això. Això que veus, sóc jo. No tinc trasfondos raros. Però, sobretot, també vaig pensar... i això ja és una cosa més professional, amb una entrega d'uns premis Grammy, i parlaven d'una d'aquestes mega supercantants, no sé si era l'Adele, o una d'aquestes que són mega, hiper, super, mega famoses, i quan presentaven que li anaven a donar el premi, van dir, té 2 milions de seguidors a Instagram, no sé quants al Facebook, no sé quants milions. És a dir, que el valor que li posaven a una mega estrella de la cançó, en realitat, era el seu impacte en les xarxes socials. I jo vaig pensar, Molina, això ha canviat. Ara, la fama... Mira, això vaig dir una teoria ara aquí com de comunicació. La fama és pròpia. La fama del segle XXI ja no te la dona el mitjà, que també, evidentment, t'ajuda moltíssim, sens dubte, però és pròpia. I llavors vaig pensar, Molina...
però tu que diguem-ne que l'has tinguda i aquesta popularitat aquí a Catalunya evident, diguem-ne per la projecció que dona TV3 i que dona fer el temps a TV3, no? A més
correcte.
A més, és més còmode la fama de la tele que la fama de xarxes socials?
Sí, 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 les xarxes socials són pesades, anem a dir-ho així. Però tenen perfils molt diferents, eh? És molt curiós, perquè jo, a mi, com que sóc un científic, m'agrada fer provatures, no? I fer veure quina és la reacció a cada una de les xarxes socials del mateix ítem, no? I el resultat és francament diferent, en les tres xarxes socials. Instagram, com que les persones són elles, és molt difícil tenir un perfil a Instagram que sigui molt fake, que siguis fals, és que no siguis tu. Llavors, les persones... Clar, no poden ser tan... Són més elles, són més persones, entre cometes, bones, com si diguéssim. Potser poden ser més envejoses, en el sentit de que si estàs més guapo o menys guapo, saps? Això passa molt amb la gent jove, amb majors en el sentit que genera una mica de nervis i de malestar en alguns joves, eh? Això de que tu siguis més guapo que jo o que tu semblis més feliç que jo.
Aquesta dictadura de la imatge. En...
Correcte. El Twitter és de gent enfadada en general, una mica pesat, i el Facebook torna a ser un lloc una miqueta més amigable. Però en aquí tornen a haver-hi ja més persones enfadades. És una barreja de les dues coses. Instagram és més bona gent, com si diguéssim. Twitter és gent en general enfadada. I Facebook tens una barreja de les dues coses.
I demà què, no? M'has dit que es deia la cançó?
Sí, sí.
El grup,
sí.
Com us dèieu, el grup?
Sí, Jagnat, que l'esteu buscant, pobres.
A veure, sonava així? Vosaltres o no sou vosaltres, Tomàs Molina?
Sí, que som nosaltres, sí senyor.
Mira els núvols en un cel clar que potser porten aigua. Ja anaves posant la falca o com va això?
No, és meva la cançó, És d'una noia que es diu Judit Bertran.
Sí?
Sí.
T'escoltes tu a casa de tant en tant? Te'l poses o no? El disc, tu tens a casa això? No? No?
Sí que el tinc. Sí que el tinc. Però no me'l poso.
Quant temps feia que no?
No sóc gaire mitòman.
Quant temps feia que no escoltaves això?
Ara feia temps. Ara feia però mira, temps. Em va tornar a posar... No sé si a tu, però a mi em va posar la pell de gallina una altra vegada.
No. Ara, clar, com t'havien demanat quatre cançons, encara quedava per sonar encara... Bueno, ens queda per sonar els teus ulls glaucs.
Sí.
Glaucs. I el... Ja t'ho diré, l'ABCDIFO, no? Del Gaire.
Sí. Fuck you, sí.
Aquest. Clar, no ho sé, si l'haurem de canviar per una d'aquestes. Si només em puc posar una de les que queden, quina posaries tu? Els teus ulls glaucs?
A mi m'agrada, si escoltes aquesta cançó, és una cançó de veus molt, molt clàssiques.
Sí.
Les diverses veus són meves, algunes d'elles. I són veus d'arpegi clàssica. O sigui, és fer el do mi sol... Sí, do mi sol, no? fer els arpegis,
sí.
I fer llavors que va sonant així com harmonitzada. No? I a mi dels glaucs m'agrada justament la producció. Aquesta gent, saps que és el fill d'en Bardagí?
Sí, el Jofre Bardagí.
Sí. Doncs sempre m'ha agradat perquè està molt ben acabada. Musicalment, sempre m'ha agradat molt.
Va, doncs mira, avui ens queda una mica per acabar, ens queden uns minuts per acabar, però acabarem amb els teus ulls glaucs. I així pel mig hem pogut escoltar una mica aquest i demà què. Podem escoltar-lo més, eh? Vols que l'escoltem més o no?
Ah, com vulgueu.
A veure, ens queda una mica de cançó o no? Quin any era això, Tomàs? Tenia 16-17, deu ser, potser una mica
tenia
més.
Tenia 16 anys. 16 anys, aquí tenia.
16 anys. I ara a punt de fer-ne 60, doncs mira, 40...
Sí.
40 i escaig. El gran repte abans dels 60 és la tesi doctoral, tenir-la enllestida.
Correcte.
Sí?
El meu objectiu...
Ho portes bé o no?
Literalment... Sí, ho porto en temps, sí.
I la tele, què tal?
Bé, per què? Que saps alguna cosa que jo no
home,
sé?
No, dic, tu, no ho sé, tantes coses a la vida, jo què sé, portes 35 anys dedicat a la meteorologia, no sé si dius, ja, escolta, mira, ara un dia d'aquests em faré 60 i ja que l'expliqui un altre el temps, que jo...
No, jo m'ho passo bé,
altres coses faré. Sí?
No, la veritat és que m'ho passo bé, és la meteorologia...
Vist des de fora ho sembla, jo també t'ho diré.
És un repte diari. A mi el que m'agrada, el que no m'agrada és avorrir-me. És una cosa... I per sort no m'he avorrit mai. Però clar, cada dia és fer un repte. I un repte, alguna vegada ho he explicat, que els homes del temps estem obsolets. Aquesta és la realitat, perquè la gent...
És que anava a demanar si hi havia gaire repte, perquè no sé, amb tanta tecnologia, vols dir que hi ha gaire repte? Ara, allò de que fallàveu ja no passa, no ens enganyem tampoc gaire, Tomàs. Ja, ara, algú emprenyat...
És que ja no t'importa que fallàveu.
Algú emprenyat perquè han caigut quatre gotes us pot recriminar alguna cosa, però en general l'encerteu,
diguem-ne. És que ja no serà culpa nostra. No, és que ja no és culpa nostra. Tu ja no t'enfies del temps. Tu t'enfies de tu mateix quan mires el mòbil. I si t'enfades amb algú, t'enfadaràs amb el mòbil perquè no han encertat el que tu has entès que t'estava posant en allò. El temps, el pronòstic, ja no el fem nosaltres. Per tant, quin és el repte? El repte és ara fer un espai que parli del pronòstic, però que en realitat no et doni el pronòstic. Què fem nosaltres? Si tu poses un cronòmetre en l'espai del temps, sí, jo que faig 4 minuts i mig al vespre, el temps, el pronòstic com a tal... no hi dedico més d'uns un minut 10 segons dels 4 minuts i mig que hi faig. La resta són altres coses. I poso, habitualment, entre 7 i 9 o 10 ofos, que en diem nosaltres, imatges, imatges diferents, no? I amb un meteo de les meves que dura 4 minuts i mig, típicament hi haurà més de 30 ítems que el pobre mesclador es torna una mica... Mesclador vol dir el que apreta els botons, que fa que les coses passen. Doncs en 4 minuts i mig... el pobre noi o noia ha de tocar doncs, més d'una vintena de vegades botons perquè passin coses mentre ja faig el temps. Vol dir que sí que és un repte, sí. Has de buscar una història cada dia que t'expliqui, que et faci com ah, hola, sí, ah, mira, oh, va.
Escolta'm, tu que t'has mogut en ambients internacionals, amb això de la meteorologia, els catalans realment el temps ens agrada i ens fascina tant o ens agrada i ens fascina igual que la resta d'humans, diguem-ne?
Bastant igual que la resta d'humans.
Bastant igual.
Tot i que els catalans, sí, però els catalans sempre han liderat el tema meteorològic. Nosaltres, a Catalunya, a Europa, hem sigut la primera televisió a Europa de tenir radar propi. I vam ser de les primeres televisions a Europa de tenir receptor del meteosat propi, també. I hem sigut de les primeres en fer servir modelització directament correguda per nosaltres. Hem sempre, i encara ho som molt, molt punters. Vam ser també dels primers en generar, com es diuen això, com iBugs, que se'n diuen, com es diu la paraula en català, com robots.
Sí, eh?
Nosaltres teníem, una vegada, en el temps de neu, abans sortia una noia que era un robot
sí,
televisiu,
sí, me'n recordo, sí.
Però era un robot i això estava generat per nosaltres. Vull dir que hem sigut molt punters, i encara ho som, en meteorologia, no només els catalans, sinó també nosaltres en televisió.
Mira, ara una pregunta que sempre m'estrany, no t'ho havia preguntat mai a la tele, i més d'una vegada havia pensat això. Un dia al Tomàs, quan hi caiguis, li preguntaràs per què no heu fet una aplicació mòbil pròpia del temps...
No
xula i que funcioni, perquè també t'ho diré, que hem sigut pioners en moltes coses, però en tenir una aplicació meteorològica, començant a parlar del Meteocat, no et posaré en un... Vull dir, no cal que t'hi pronuncis, ja ho dic jo.
Sí, el pronuncio tot el que em pregunti.
Diguem-ne, i que funcioni, és a dir, tenint aquesta capacitat, diguem-ne, amb tot que hi ha amb el temps, una bona aplicació per controlar el temps, no automàtica, sinó inclús gestionada per vosaltres, diguem-ne.
Això... T'ho dic amb tota claredat. Jo, que sóc el jefe, perquè ho sóc, sempre hem renunciat perquè en aquest cas jo, crec que no era la nostra feina. Això no vol dir que no ho haguéssim pogut fer, perquè nosaltres hem sigut els líders... Nosaltres vull dir la Corpo,
la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Nosaltres érem Canal Meteo Espanya, Teletiempo Espanya, érem Canal Meteo Itàlia, érem Vodafone Regne Unit, Vodafone Rússia... vam arribar a produir en 9 idiomes. Per tot, i durant una època que es deia una cosa que es deia Servicios Audiovisuals de la Meteorologia, el SAM, facturàvem més de 4 milions d'euros i érem una de les empreses més grans d'Europa en meteorologia. I ho érem tot, eh? A Espanya érem tots, érem La Razón, l'ABC, o sigui, tots aquests diaris que ningú diria que podien fer catalans, érem literalment nosaltres. Érem la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En aquell moment, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Però nosaltres, a Catalunya, tenim el Servei Meteorològic de Catalunya i és ell el qui ha de fer... Vaja, és la meva opinió en aquest sentit, eh? Ara, quan mani algú altre...
També et diré que la meva també ho és, eh? S'hi podríem posar. Ja, això ja, ja ho he dit jo.
Jo sóc membre del Consell d'Administració, per això...
Ho sé, però
vaja. Però aquestes coses...
Anima'ls a fer-la.
S'han de fer, s'han de fer les coses.
Que està molt bé. Tenir una versió responsiva de la mòbil, de la pàgina web, està bé, però a vegades no és suficient. Tomàs, ha sigut un plaer immens. Una abraçada molt forta.
Molt bé, a mi també.
Gràcies per haver-nos acompanyat. Bon estiu, bona feina i acaba la tesi.
I gràcies de trobar aquesta cançó que m'ha fet il·lusió sentir-la. I de maca.
Un plaer, moltíssimes gràcies. Acabem amb els teus ulls glaucs, de glaucs també proposada pel Tomàs Molina. Que vagi molt bé, Tomàs.
Molt bon dia.
Una abraçada. Ho deixarem aquí per avui. En Jofre Verdagí Glaucs tancaran aquest programa. Ja ho sabeu, si voleu, ens retrobem la propera setmana, encara en l'últim propòsit de la temporada aquí a Ràdio Estel.
Per parlar, potser de coses sense seny que em faran mal. Si sóc estrany i sense fons o simplement sóc diferent, raons prou consistents. Jo crec que no ens coneixem. Faig cas al cel. Els teus ulls glaus que em fan pensar com sortiré de la foscor. Pot passar el temps i anar perdent la timidesa del principiant. He vist miralls que es van cansant a poc dels meus consells a mi mateix. S'ha reflexat un llarg camí sense final que és el destí. La solitud que he recobert parlant del temps, despullant els colors, parlarem de foscors, obrirem un camí sense oblidar. Teus ulls glans.